Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Hola, la France. És la música. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Hola, la música i és el programa més francès que tenim. Hola, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Johnny.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arcabisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arcabisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Recollirem les notícies més rellevants de la setmana a nivell diocesà. L'entrevista aquest diumenge la dedicarem a una conversa a fons amb el matrimoni Josep Montoya i Conxita Salvador, delegats del nostre bisbat per a la família i la vida, sobre l'activitat de la delegació i les properes activitats que estan duent a terme aquí. No hi faltarà la secció Preguntes que ens fem sobre, on donarem resposta a una d'aquestes preguntes. Recordem que avui estem celebrant a l'Església la segona Jornada Mundial dels Pobres. L'Àlex Alsina té cura de la part tècnica d'Església d'Urgell. La direcció i presentació del programa a càrrec de Maria Marín. Qui els està parlant? Comencem. El dia 9 de novembre, cada any, s'escau la solemnitat del Sant Crist de Balaguer, tant celebrada a Balaguer i Noguera com, així, es fa també a tot el bisbat d'Urgell. Aquest dia s'hi feu l'ofici solemne, un any més presidit pel nostre bisbe Joan Enric. A l'homilia, demanar que tots tinguéssim els sentiments de Crist i repassar, comentant-les, les 7 paraules dites per Jesús a la creu, segons els 4 evangelis. Déu meu, per què m'heu abandonat? Pare, perdoneu-los. Avui seràs amb mi al paradís. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Dona, aquí teniu el vostre fill. Aquí tens la teva mare. Tinc set. I tot s'ha consumat. Hem de viure acollint-les i duent-les a la pràctica, deia l'arquebisbe. Després de la missa, tothom pujar devotament a adorar la Sagrada Imatge i s'organitzar la processó de baixada a la plaça Mercadal amb els balls i la cobla, els gegants i els capgrossos. El vermut amb les autoritats i després el dinar de germanor dels sacerdots clogué la festa. I l'endemà, el dia 10, també a Balaguer, segon dia de la festa de Sant Crist, va presidir l'Eucaristia mossèn Jordi Profitós i van concelebrar els preveres de la ciutat i del santuari i la missa s'oferí sobretot pels difunts de tot l'any. Les religioses clarisses, residents al santuari, van representar de forma suggeridora la llegenda del Sant Crist, arribat pel Segre des de l'Orient i volent restar a la ciutat, pogué sortir de l'aigua per la presència i oracions de les germanes clarisses. Fou particularment emotiva la festa, ja que els fidels revisqueren la festa de l'arribada i quan passava pel mig de la nau allargaven els seus braços en actitud devota de tocar-lo i acollir-lo. Dimarts passat, al casal parroquial de la Seu d'Urgell, l'arquebisbe Joan Enric va dictar una conferència sobre l'exhortació apostòlica del papa Francesc «Alegreu-vos i celebreu». Va voler posar en relleu l'estructura del document sobre la santedat dels fidels cristians en la vida ordinària i glossar la carta als Efesis, el capítol primer, la Constitució dogmàtica sobre l'Església Lumen Gentium del Concili Vaticà II, en el seu capítol cinquè, sobre la crida universal a la santedat. Anar repassant els diversos capítols i comentar el gran protocol que proposa el papa, que és l'amor segons el descriuen les benaurances i el capítol 25 de l'Evangeli de Mateu. Gaudete et exultate és el cinquè gran document d'aquest pontificat. Després de les dues encícliques, Lumen Fidei, coescrit amb Benet VI, amb Benet XVI, de juny de 2013, i Laudato Si sobre la cura de la creació, publicada el maig de 2015, i les dues exhortacions apostòliques Evangelii Gaudium, novembre 2013, i Amoris Laetitia, de març del 2016. El Sant Pare vol renovar la crida universal a assolir la santedat en la vida quotidiana, vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les ocupacions de cada dia, allà on cada un es troba, i sense necessitat de gestos heroics extraordinaris, reconeixent les imperfeccions i limitacions de l'ésser humà, presents també, ens ho recorda, en els sants i santes reconeguts oficialment per l'Església. Aquesta nit ens ha plagut reservar l'entrevista per parlar de la important tasca de la Delegació Diocesana per a la Família i la Vida. Hem convidat els seus delegats, mossèn Josep Montoya, diaca casat, i la seva esposa, la Conxita Salvador, a qui saludem. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, Maria.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser aquí de nou. He anat rebent les vostres programacions, les vostres iniciatives, i, clar, estem molt encuriosits de saber ben bé què voldreu fer aquest curs, que ja ha començat. Doncs, quin enfocament heu previst per a la Delegació Diocesana per a la Família i la Vida?
Bé, hem iniciat el curs fent arribar a les parròquies i als preveres, doncs, un pòster de informatiu, un pòster que ens situï en el lloc, que situï a les parròquies, doncs que el bisbat té una delegació de família que està en marxa, que intenta apropar-se a les famílies, que intenta donar-los recolzament, solucions en la mesura que es pot, no? Però vull dir, doncs, que quan una persona entra en una parròquia, vegi que hi ha una delegació de família disposada a acollir-la, a atendre-la, i que això faci acostar aquestes famílies que d'un temps ençà sembla que la família, el gruix familiar jove, doncs està una mica apartat, doncs que per un fet o per un altre, doncs s'hi sentin una mica representats i puguin, sigui una mica una eina. Aquest és el foco més gran després d'haver treballat tot l'any passat amb la proposta.
Perquè la vostra impressió potser és que no s'acaben de veure famílies a les parròquies, potser, o és una cosa que s'ha de treballar, no?
La realitat del nostre bisbat és que les famílies, evidentment, hi són, tot i que és un bisbat molt amb una població molt envellida. I els fills, als pocs anys, als 17-18 anys, marxen a estudiar fora. Per tant, es desestructuren molt fàcilment, el que és l'estructura familiar tradicional, es desestructura amb molta facilitat. I això, doncs, dona peu a que costi, doncs, trobar famílies que puguin representar el que és el carisma d'una família cristiana. Tot i així, evidentment, volem visualitzar, com deia la Conxita, volem que es visualitzi de nou que existeix una delegació de família en el nostre bisbat. Un projecte que teníem l'any passat i que hem iniciat ara, només comença el curs, això, es fa arribar un pòster on hi ha una foto i on s'hi parla d'actitud, suport, formació, consultes, amb un telèfon, amb un e-mail, perquè la gent doncs, sàpiga que a través nostre doncs, podrà trobar un recolzament o una ajuda o una, allò, en aquell àmbit que els hi pugui ser interessant envers la família.
I ben bé, en què consisteix la vostra tasca?
Bé, la tasca dels delegats ben bé és com treballar una mica les palpentes, però sí que encoratjar, animar, demanar als preveres, que són els que realment coneixen les seves famílies, de les seves poblacions, de les seves, siguin poblacions més grans, més petites, doncs encoratjar-los, els hem enviat una carta doncs, demanant que una mica ens posin en contacte per poder nosaltres saber també quin tarannà tenen doncs, aquestes parròquies, aquestes famílies, perdó, que tenim en el nostre bisbat, doncs per poder-los engrescar, per poder-los animar en la mesura que es pot a que puguin participar després en altres activitats, sigui a través de, doncs, dels seus fills joves cap a la joventut, sigui amb els nanos en edat de catequesi cap a la catequesi, però en el gruix de la família com a família missionera, com a família catequitzant en la pròpia família, no?
Sí, sí. Quin ressò heu rebut fins ara d'aquest entusiasme vostre que manifesteu, que és ben palès? Teniu algun ressò que vulgueu comentar o, no, sense parlar potser de persones, de parròquies, però sí. En general això, perquè clar, heu fet un gran moviment, una bona programació també.
Bàsicament el que hem fet és visualitzar el que dèiem abans, visualitzar que existeix una delegació. Això ha sigut el primer pas. Penso que a poc o molt això ja, sí, doncs ja és una realitat, sigui a través dels mitjans, emails, els pòsters, ara, comunicacions, whatsapps, ens hem comunicat bastant, penso, amb els xiprestats, ens hem fet present als xiprestats, hem tingut una reunió, em sembla que amb tots els xiprestats, no sé si han fallat algun, i hem pogut participar, ens han convidat tots els xiprestats a participar d'alguna reunió amb ells, presentant una mica tot el nostre projecte. Jo crec que això ja visualitza doncs, que hi ha un cert interès, evidentment, per part dels preveres. Jo sempre, des que ens hem posat a la delegació de família, jo penso, sempre m'ha vingut al cap allò de pensar, els joves, els bisbats, l'església són importants? Són molt importants. Les escoles cristianes, l'ensenyament és important? Són molt importants. Però el nucli de la fe, la transmissió de la fe, ve a la família, i per tant la delegació de família jo penso que és molt important i se li tindria que tindre una cura especial des de les parròquies. Els preveres no només poden estar o han de ser, tot i que els ocupa un temps, per fer celebracions, per fer misses, sinó que hi ha d'haver-hi també una part de dedicació en aquesta evangelització de portes enfora. I en aquesta evangelització de portes enfora vol dir contactar amb famílies que ja les coneixen i donar-los i moure'ls l'interès a conèixer altres famílies, a contactar amb la delegació, potser a participar del consell de la delegació, per què no? O muntar grups de revisió de vida, com ja n'hem muntat un parell, en tenim una a Puigcerdà, i ara en muntem una altra que ja està més arrencat a Andorra, que són uns grups que ens trobem un cop al mes, on a partir d'un llibre directori, en aquest cas el d'Andorra començarem fent un llibre de l'Àngel Grum sobre els 10 manaments, que ens servirà com a guia per a cada sessió revisar, fer una mica de revisió de vida. Doncs buscar totes aquestes coses que les famílies no sentin soles, però l'ajuda, evidentment, ens ha de venir a través de les parròquies. Nosaltres no podem anar perseguint les parròquies i la gent del bisbat. Han de ser els preveres els que ens facilitin una mica aquesta feina.
I noteu col·laboració per part d'ells?
Sí,
i per
sí.
Part de les,
hi ha interès, hi ha respostes.
Gent, també dels col·laboradors parroquials, del Consell de Pastoral Parroquial, etc.
Sí, sí.
Sí, en poca... Vull dir, és molt amb comptagotes, evidentment.
Tot
doncs perquè el bisbat doncs, té l'extensió que té i el tipus de feina que fa. I nosaltres venim de ciutat i potser sembla que venim amb molta empenta i bueno, doncs aquí tot va un altre tempo, però la resposta hi és i el retorn dels correus i veus que en poca mesura, per poc que podran, doncs ens aniran fent arribar doncs, totes aquestes famílies.
Vosaltres podeu dedicar bastant de temps a aquesta tasca, no?
Bueno, cap de setmana és quan bàsicament estem per aquí dalt. Ara potser, degut a temes laborals, personals, tant de la Conxita com meu, podem dedicar-hi algun dia més. I poc o molt, doncs sí, evidentment, des de casa doncs, es fa molta feina a nivell d'això, no? De mitjans i de trucades i de procurar pensar coses per fer, etcètera, etcètera, sí.
I a les parròquies i sobretot els feligresos i aquells que són parelles i s'han de formar, hi ha consciència que veritablement aquesta formació com a cristians és necessària, és imprescindible? Què creieu?
Molta consciència no, és, més aviat s'acosten... doncs com bé comentes ara en el sacrament del matrimoni venen a la preparació, la delegació tot l'any hem estat treballant per poder tenir uns cursos, fer uns horaris, ara tenim l'horari nou d'aquest curs que ve i comencem tot just la setmana que ve doncs, amb la primera parella i aleshores ells ho fan més com una... perquè s'ha de fer, perquè és obligatori.
Perquè toca, no? Perquè toca, sí.
Però, bueno, doncs el caire que també li hem volgut donar a través de fer-ho matrimonis, tant nosaltres com el Jordi i la Carme, també de la delegació, que ens ajuden en a fer aquestes formacions, doncs que vegin que el nucli familiar és prou important i ha de ser el seu motiu i el seu motor de que aquell propòsit que es fa en el casament després això continuï. I bueno, nosaltres posem el granet i amb molta il·lusió i amb molta empenta.
Jo veig molt que a nivell de fidels en general, tots els cristians ens trobem que rebem la formació de la primera comunió, de la confirmació, i aquí ens quedem. I arribem a això, al sacrament del matrimoni, com diu la Conxita, i venim en blanc. No hi ha una formació posterior de continuïtat. I això es troba a faltar, jo penso, perquè fins i tot per una forma la pròpia fe de cada persona. Des de la delegació família, a l'oferiment d'aquests grups d'Evangeli.com, venen a ser això, no? Una mica de formació continuada en petits comitès, en petits grups de parròquia, de veïns, d'amics, de parelles, d'una mateixa parròquia, per poder-se trobar un cop al mes i reflexionar sobre algun tema a partir d'un conciliari que els pot ajudar. Jo penso que hauria de ser una idea que hauria d'engrescar. Que hauria d'engrescar els nostres rectors i a les famílies.
I que aquests mateixos matrimonis pot ser un grup, no?, que es troben perquè arrel del nano a la guarderia doncs han fet amistat amb una altra parella perquè són afins per la muntanya.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, també hauríem una mica d'incentivar que aquest matrimoni, que és més creient, que és més practicant, doncs engresqui en aquests altres que tenen aquest fons, perquè tothom, poc o molt, venim d'una educació cristiana.
Clar.
Però, bueno, cada un la deixa, la parca, la porta en el seu tarannà, però això no vol dir que no es puguin trobar i cultivar-se ells interiorment. És una manera de créixer en un altre camp. Poden créixer, doncs, amb la muntanya, poden... Sí.
Quins més projectes teniu a la delegació?
Bàsicament, el projecte fort, que se'ns va encomanar a principi del curs passat el senyor Bisbe i el Consell Episcopal, va ser el d'engegar de nou o reformar tot el tema de la formació de parelles pel sacrament del matrimoni. I crec que amb això, amb els nostres defectes, les nostres mancances, crec que ho hem procurat. I, bueno, poc o molt va haver-hi resposta també per part del presbiterat del nostre bisbat. Hem muntat, l'any passat va ser una mica així, tot una mica accidental, va ser més que reformar, preparar un guió, un nou temari de cara a la preparació amb 5 temes, que serien psicologia, amor, fills, sexualitat i fe, bàsicament això, i doncs, això doncs, portar-ho a terme amb uns grups portats, en principi seria bo, d'un matrimoni. És un matrimoni que porta una experiència de vida, porta una experiència de fe, i això és el que poden transmetre aquests 5 valors a la família o a la futura parella. I crec que això és el principal projecte que menjava l'any passat i que aquest any, com deia la Conxita abans, ja hem fet arribar a través d'una carta a tots els preveres amb l'horari d'aquest any. Aviat comencem això amb una parella i bueno, estem oberts que els preveres, sisplau, doncs que ens anem agafant tots una mica a trucar-nos i a canalitzar aquestes parelles que se'ls venen a casar, a canalitzar-les a través de delegació de família perquè rebin aquesta formació que hi ha una mica doncs, estructurada ara.
I per tot això, doncs clar, teniu un calendari.
Sí.
Com és aquest calendari?
En principi...
Quins actes hi contempleu? Quines activitats,
bàsicament,
programes,
temes... Bàsicament, el
calendari
de formació sí, seria el primer dissabte de cada mes, bàsicament. Això seria, de cara al que és la formació de parelles i de la preparació del matrimoni.
I després, en el calendari pròpiament de l'any, com a dues activitats fortes, la delegació vol fer molt d'èmfasi en la Setmana de la Família a nivell de Catalunya, que és de l'1 al 10 de març, I aleshores, ja l'any passat ho vam engegar perquè havia estat molt diluït aquí, en aquest bisbat, i aleshores, bueno, es proposen una sèrie de pregàries que els preveres, doncs, cada dia tenen, bueno, poden fer les que ells vulguin, però si no els hi oferim la possibilitat d'unes pregàries per cada dia de la setmana, doncs enfocades a la família. I després també l'altra data important, doncs, serà el juny, a la jornada diocesana.
La tercera jornada diocesana, que es fa cada dos anys en el nostre bisbat d'Urgell.
Que saps ja la data?
El vols del juny, sé que és. El dia exacte em sembla que no. Però bueno, nosaltres ja com a delegació volem aquell dia, doncs, potenciar una mica, fer-nos visibles de nou, no? Primer, doncs, potser muntant un estand a la fira, que es fa aquella petita fira que es fa a la seu, on puguem ser-hi presents, presentant les nostres possibilitats, potser una mica de biblioteca, de llibres per vendre, és a dir, oferint-nos a les famílies del bisbat. I després, evidentment, buscant participació, no? que es faci visible, que hi ha famílies amb canalla, i també això no vol dir famílies de 25 anys amb nens de 3 anys, sinó tot l'espectre del que és una família nuclear cristiana, doncs, que es vegi, que es visualitzi, que les famílies venen a participar d'aquella jornada.
I també alguna convivència amb matrimonis, que es comparteixi l'àpat, també l'experiència de fe, l'experiència de Déu.
Això és un projecte que us explicarà.
Dos.
I ha agradat. Ja veig que ha rigut i
perquè hi ha dos.
He tocat el punt.
Hi ha un que potser arrencarem ara, amb un dels grups evangeli.com a Andorra. Començarem en breu, a part de la trobada amb matrimonis per fer reflexió de vida, a continuació volem fer una trobada de pregària de família. Així que aquell mateix dia vindran els nanos, els tindrem potser en algun lloc, amb algun monitor, amb entreteniment, i els pares farem la nostra hora de reflexió, i després, a continuació, tota la família farem una celebració de la paraula on s'hi puguin trobar a gust pares i fills. I tots hi participen, amb alguna dinàmica, potser molt estil esplai, però que tothom hi participi i es vegi que allò és la trobada del diumenge de família.
Perquè teniu col·laboradors, a part del Jordi i la Carme que heu dit, altres persones que col·laboren amb vosaltres, que s'han ofert per ajudar-vos, perquè, clar, vosaltres sols no podeu. S'entén, no?
Bueno, mossèn Salines d'Andorra
se'ns ha ofert ara, i doncs, participarà també.
Ella va participar de la delegació. Quan vam fer el canvi de delegats, doncs va quedar una mica, en aquell moment no li venia bé de continuar, però aquest any ha vist que sí, que té disponibilitat, té ganes de fer coses i ens vol ajudar, doncs, amb tot el que calgui. Nosaltres també, al ser nous en la delegació i no conèixer el bisbat, pam a pam, doncs, bueno, hi ha hagut famílies, doncs, que no poden disposar de temps, i aleshores, doncs, ara ens falta buscar, per això demanem doncs, gent que es vulgui engrescar, dir, doncs, us vinc a ajudar i ens hi posem. Això és més difícil, però ja aniran sortint,
Sí.
Jo no tirem la tovallola i tant.
Sens dubte que quan sentin el vostre entusiasme per la tasca que esteu duent a terme, segur que més d'un s'hi afegirà, segur.
Bueno, sempre el compromís costa.
Sí, és veritat.
Nosaltres això fem visibles.
El compromís, sempre. Sí.
I que sàpiguen que existeix una delegació que està a la seva disposició. Fins i tot l'any passat vam fer alguna conferència en algun ciprestat de cara, per exemple, a Quaresma o Advent, no?
Sí.
Aquest any amb la Conxita ens hem preparat amb tema de petita introducció, anem a fer un curs de bioètica, anem a fer un petit curs també d'Amor és Letícia, i que estem també oberts a poder, per part nostra, oferir petites conferències de cara a la Quaresma des de la delegació de família a les parròquies.
Que serà la manera en què aleshores, allà on anem a fer aquesta conferència, coneixerem famílies. I així, és una granja que va amb el seu ritme,
Tampoc no... No, esclar, tot just, esteu
començant.
Bé, doncs, no cal que us animi perquè ja n'esteu d'animats. Moltíssimes gràcies, Josep Montoya, diaca, i la seva esposa, la Conxita Salvador, que són delegats diocesans per a la família i la vida, per tot el que ens heu aportat. Molts ànims, molta il·lusió per endavant. I aquí teniu els micròfons del nostre programa Església d'Urgell perquè ens pugueu explicar el que vulgueu i quan vulgueu.
Potser sí, més endavant haurem de fer un recordatori a la setmana de la pregària per la família.
Quan vulgueu.
Gràcies.
Gràcies, Maria, per acollir-nos.
Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Final ja del nostre programa, el qual no podem concloure sense la
secció, preguntes que ens fem sobre. I torna a acompanyar-nos un col·laborador d'aquí del programa i concretament d'aquesta secció, que és mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, a qui saludem. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
El tornem a tenir aquí.
Gràcies per tornar-me a invitar.
Doncs tenim una pregunta per a vostè, a veure si ens pot respondre. Per què es combrega el cos i la sang de Crist a la majoria de les esglésies amb el pa només i no amb el pa i el vi?
Lògicament, s'hauria de combregar amb el pa i el vi, el cos i la sang. Però, degut a l'inconvenient del vi, doncs es combrega amb el cos. La norma que ens la diu el missal romà, sembla que més o menys diu que és desitjable que els fidels combreguin amb el pa consagrat en aquella missa. En aquella missa, no el pa. Podríem dir que anem a buscar el sagrari d'altres misses, que aquella és la reserva, que és pels malalts, sinó que sí, pot ser, sigui el pa consagrat en aquella missa. Diu, i en els casos previstos, que es combregui també amb el vi, amb la sang de Crist, que és lo lògic, no? Quins són aquests casos previstos? Doncs mira, casos previstos són els casos una mica més solemnes, no? Per exemple, els casaments, els nuvis, que combreguin amb les dues espècies, també les primeres comunions als nens, sobretot la vetlla pasqual i el Dijous Sant, lògicament. Dijous Sant és el dia de la institució de l'Eucaristia, fem el sant sopar amb el cos i amb la sang, amb el pa i amb el vi. Que els fidels puguin participar és més simbòlic, és més autèntic fer-ho de les dues espècies. I després la vetlla pasqual, que celebrem el misteri de la resurrecció de Crist, també és la festa més important de l'any, també hauríem de combregar amb les dues espècies. I després també es fa molt misses particulars, en grups petits, bodes d'argent o d'or, de matrimonis, etcètera. Aquests serien una mica els casos previstos. Però això cada vegada més, això concili, l'any 64, pues, quan va sortir la Constitució Sacrosanctum Concilium, es va anar amb molta precaució, a poc a poc, no? Però ara, després de 50 anys que ja visquem aquesta nova litúrgia, pues, l'Església ha anat evolucionant també i es prefereix sempre que es faci amb les dues espècies. Sempre que sigui possible, no? S'expressa millor la participació amb el sacrifici de Crist, el sacrifici que és el banquet celestial, el banquet eucarístic, i és la nova aliança, no? Per tant, combregar amb les dues espècies, sempre amb el pa i amb el vi, és molt més significatiu. I per anar a veure hi hem de poder fer sempre. O degut als inconvenients que hi ha, doncs, de vegades doncs, on hi ha el cos hi ha la sang. Per tant, combregant amb el pa, doncs ja combreguem també amb la sang de Crist.
Però quins serien aquests inconvenients pràctics, no?
Serien inconvenients pràctics, sí. Hi ha puestos que ho tenen solventat amb una cullereta, altres amb diferents vasets. Es pot fer de moltes maneres, però tot això, quan és un grup petit, és molt fàcil. Però quan hi ha una missa en una catedral o en una parròquia que està a 200 persones, és molt més complicadet. I llavors pues, es combrega només amb el pa. Però seria més autèntic poder-ho fer amb les dues espècies. L'Església ho recomana perquè és molt més significatiu. I sobretot també hi ha aquesta altra cosa que també diu aquesta norma, del pa consagrat a la missa. Això és important, perquè estem molt acostumats a anar a buscar el pa al sagrari consagrat en d'altres misses anteriors, no? I la litúrgia demana que sigui l'escombregui amb el pa que es consagra en aquella missa. L'altre només és una reserva, en cas de necessitat, no? Però nosaltres estem massa acostumats a utilitzar la reserva i no tant el pa consagrat en la missa.
Però això es té en compte per solucionar-ho, per preveure-ho, que no hi hagi...
Es demana que sigui així i s'ha de fer així, no? S'ha d'intentar fer així. El que passa que és molt difícil, de vegades, calcular la gent que et vindrà a combregar i, per tant, pues, sempre tens el recurs d'anar al sagrari.
Sí, 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 sí.
Però com a principi anar al sagrari i no consagrar, només la forma del sacerdot i prou, no és el que ha de ser. Per tant, s'ha de combregar amb les dues, amb les hòsties consagrades en aquella missa,
sí, sí.
I si pot ser també amb el vi consagrat en aquella missa. Cos i sang, pa i vi.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, per aquesta resposta, i el tornem a convidar per un altre dia.
Com gràcies. Vulgueu.
Bona nit.
Bona nit.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos acompanyat. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Romanguin en la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.